Repassem aquesta actualitat. Comencem explicant-vos que s'ha iniciat, ara fa uns minuts, la cimera per aconseguir la pacificació a l'est d'Ucraïna, amb la presència del president francès François Hollande, de la cancellera alemanya Angela Merkel, dels presidents de Rússia i d'Ucraïna, Vladimir Putin i Pietro Poroshenko, i també de representants dels rebels prorussos a l'est d'Ucraïna. Es busca precisament aturar aquesta guerra que ha causat els últims 10 mesos més de 5.000 morts, segons fonts oficials. Després d'una breu trobada amb l'anfitrió de la cimera, el president bielorrus Alexander Lukashenko, el president d'Ucraïna ha dit que o bé la situació entra en una fase de desescalada, acord, alto el foc i retirada d'armament, i deixa de morir gent, o la situació serà pràcticament irreparable, referint-se a l'escalada bèl·lica, a la intervenció russa i a la possibilitat que la Unió Europea armi Ucraïna. A l'espera de novetats en les properes hores sobre aquesta cimera, repassem breument altres notícies. Es donen per desapareguts i, si passen les hores i no hi ha novetats, es donaran per morts 300 immigrants en aigües del sud d'Itàlia pel naufragi de diverses embarcacions. Aquest nou exemple de globalització de la indiferència, seguint les paraules del Papa Francesc, pot tenir importants conseqüències en la política migratòria de la Unió Europea. De moment, l'únic que sabem és que en una tercera embarcació s'han salvat algunes persones i que, segons els metges que assistien alguns dels supervivents, la causa de la mort pot haver tingut a veure amb l'operació Mare Nostrum, suspesa per manca d'ajudes europees, perquè aquestes morts per hipotèrmia s'haurien pogut evitar. I Convergència Democràtica ha desmentit Duran i Lleida i ha negat cap pacte entre Convergència i Unió per votar sí a la llei contra el jihadisme. Això ha passat després que el líder d'Unió hagi criticat els diputats de CDC que ahir votaven abstenció en aquesta sessió parlamentària, quan, segons ell, s'havien compromès a acceptar una disciplina a favor del sí. I fins aquí, de moment, aquesta actualitat. Tenim a l'estudi de Ràdio Estel l'Òscar Merino. Òscar, bona nit.
Què tal, Ignasi? Bona nit.
Què heu preparat per al programa Bàsquet al dia a les 9?
Doncs parlarem del partit Barça-Galatasaray de demà, transcendental partit pel futur dels blaugranes a la Eurolliga. Escoltarem a Xavi Pascual, també a Juan Carlos Navarro, un Barça que diumenge juga el derbi a l'Olímpic de Badalona, a la pista del Fiat Joventut. I avui parlarem amb Albert Miralles, pivot de la penya aquí al Bàsquet al dia.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I això, Ignasi, el dia que hem sabut que Marta Xarga, jugadora del Perfumeries Avenida, subcampiona del món, debutarà aquest estiu a la Women NBA amb els Phoenix Mercury, vigents campiona, serà la 14a jugadora, la 6a catalana en jugar a la Lliga Americana.
Doncs bon programa a les 9, Òscar. Gràcies,
bona nit. Fins demà.
Nosaltres ho deixem aquí. Salutacions, novament, del Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Us deixem tot seguit amb el programa de Cap i de Nou i amb l'Oriol Casals. Seguiu connectats amb Ràdio Estel. Demà a les 8 del matí torna la Fórmula Estel.
Ràdio Estel. RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. Del 3 al 16 d'agost visita l'Armènia històrica amb el Club Més Amics. Un viatge als antics i actuals llocs sants armenis en un recorregut per Geòrgia, Armènia i Turquia. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmesamics.cat. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Mare, saps per què no es va acabar la Torre de Babel? Doncs perquè els homes que la volien fer eren molt orgullosos.
Mi primera Bíblia. Una meravellosa col·lecció de contes pensada perquè els nens aprenguin grans valors d'una manera fàcil i divertida. Primera entrega a Adán i Eva per només 2,95 €. I al teu quiosc.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosari, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Giovanni Di Pietro Bernardone era el fill d'un ric comerciant. Com va arribar a ser Sant Francesc d'Assís? Ara ho pots descobrir amb Vides de Santos, la vida, obra i miracles de les dones i homes més exemplars, reflectida a través d'una col·lecció imprescindible pels seus valors religiosos i humanístics. Primera entrega per només 3,95 €. Ja al teu quiosc.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Fundació Roca i Pi patrocina De cap i de nou.
Benvinguts al De cap i de nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Com a éssers humans tenim una capacitat moltes vegades poc valorada, la curiositat. Aquell desig de saber coses noves, de descobrir nous entorns, de viure noves experiències. No és la novetat per la novetat, sinó aquell desig d'ampliar el nostre horitzó, en definitiva, de créixer. Aquest creixement, però, moltes vegades es veu frenat per una emoció que també té molts cops, diríem, o que molts cops és injustament maltractada, la por. Quines coses ens hauríem atrevit a fer si no haguéssim tingut por en un moment determinat? Quants cops la por ens ha deixat bloquejats davant d'una situació o ha frenat la nostra actuació? Afrontar la por ens fa créixer? Com? En parlem avui al De cap i de nou.
De cap i de nou. Creixement personal amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, avui d'afrontar la por a créixer, aquesta por que ens fa que moltes vegades ens quedem més escarrancits. I ens preguntarem com vèncer la por per viure la vida que vull viure, i en parlarem amb les persones que avui ens acompanyen. Avui ens acompanya la Núria Benedito, doctora en psicologia, i s'ha especialitzat en mostrar camins per convertir les experiències de por en autèntiques oportunitats de creixement. I ho fa mitjançant el mètode Sent la por i fes-ho igualment. Però també ens acompanya el Jordi Casado, coach life.
I sense por en aquests moments.
Sense por en aquests moments aquí
estem,
afrontant amb i valentia.
I valor.
Valor i el toro, que deien abans.
I el toro.
I no sé si tenim el toro a l'altre costat. No, tenim l'Esteve Pujol, psicòleg i educador.
Està fet un toro, això
Déu
sí.
Ei, ara, gràcies. Bon dia a tothom, bon dia. Sense por, sense por.
Que d'hora Déu
bon
guard.
Sí, què he dit jo?
Bon dia, has dit.
Bon dia,
que a aquestes hores ja té mèrit.
La meva frase sempre és Déu vos guard.
Això,
amb la por m'has descentrat, eh?
Ja veig que sí, veurem-vos.
Exacte, sí, m'has espaurdit.
Ja veurem si això de la por ho fa, això de fer-nos perdre l'haurem-vos.
Si dura tota l'hora o no.
I també ens acompanya des de control de so Jordi Carretero. Amb tots ells comencem De cap i de nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. De cap i de nou.
Parlem, doncs, de por, i avui en parlem amb la Núria Benedito, doctora en psicologia, és també coach i psicoterapeuta especialista en relacions interpersonals. És professora a la Universitat de Barcelona, col·labora en projectes com la Fundació Timing o el programa L'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, i s'ha especialitzat en mostrar camins per convertir les experiències de por en autèntiques oportunitats de creixement mitjançant el mètode Sent la por i fes-ho igualment de Susan Jeffers. Benvinguda de nou, Núria, al nostre programa.
Moltes gràcies.
Per què t'has especialitzat en això de la por? Com ha sigut, això?
Mira, la por és una emoció bàsica i em vaig adonar que en l'origen de moltes de les dificultats que tenim a la vida al darrere doncs hi ha una o diverses pors que ens estan limitant. Llavors, ens adonem que quan observem més detingudament què hi ha al darrere, veiem que les pors ens impedeixen avançar, moltes vegades ens paralitzen i ens impedeix doncs, prendre les accions necessàries per fer, per esdevenir, per crear allò que volem crear. Llavors, les pors poden ser doncs, més específiques, no? Una persona, que, per exemple, que té por a les alçades, al que es coneix
sí,
com el vertigen...
Sí, en aquest cas són coses molt concretes,
exacte,
no?
Exacte, coses molt concretes i que també... O la por a volar, per exemple. La por a volar és una por molt concreta, però a la vegada també ens impedeix doncs, viure moltes aventures i viure moltes experiències, que si no la tinguéssim. De la mateixa manera, doncs, poden haver-hi pors concretes com canviar de feina o tornar a estudiar o, per exemple, a certs animals. Aquestes estaríem parlant de pors específiques que també ens estan impedint doncs, viure doncs, la vida doncs, des d'una plenitud, no? Perquè, per exemple, si nosaltres tenim por als gossos, doncs ja, jo he treballat amb persones que tenen por als gossos, quan surten al carrer estan molt, molt pendents de si hi ha gossos, si no hi ha gossos, si van a una casa... Sí, el mateix passa amb els ascensors. I quan ens adonem d'això, doncs les persones que viuen amb certes pors, que ja tenen detectades, doncs els interfereix en la seva vida, perquè en comptes d'estar tranquil·lament i en pau, doncs fent la rutina matinal o sortint al carrer o anant a visitar un amic en el qual hagis d'agafar un ascensor, doncs llavors es troben en una situació en la qual doncs, estan patint, i si viu molt amunt, i si no, i si és un àtic, i si hi ha un ascensor, i si té gos, i llavors doncs, entren en un estat d'angoixa que realment no els ajuda a gaudir i a viure amb tranquil·litat la vida.
I ens estàs ubicant una mica en quin tipus de pors tenim, no? Tu, un dels mètodes que utilitzes per treballar la por és un mètode que va crear Susan Jeffers, i que, si no m'equivoco, el nom del mètode és Sent la por i fes-ho igualment.
I fes-ho igualment, sí.
Què vol dir això de Sent la por i fes-ho igualment? El llibre, això està basat en el llibre Aunque tenga miedo, hágalo igual, no?
Exacte. Sí, Susan Jeffers és una autora, doncs, la veritat, meravellosa. Ella va ser professora de la Universitat de Columbia, de Nova York, i es va dedicar, entre tota la seva bibliografia que va escriure, doncs, a un llibre per excel·lència, que és el que avui també en parlarem, que és aquest, no? Encara que tingui por, fes-ho de totes maneres, que en anglès el títol original era Feel the fear and do it anyway, que vol dir sent la por i fes-ho. Fes-ho tot, tant és. Aquesta autora que ara en parlàvem, doncs, bueno, és un llibre que ha estat traduït en més de 100 idiomes i divulgat en més de 37 països. I, a més, és un llibre que per mi va ser fonamental quan el vaig descobrir, perquè vaig entendre moltes coses, que avui segurament en parlarem.
Doncs anem a veure, si et sembla, quines coses vas descobrir, per així poder entrar ja en aquest àmbit de la por.
De cap i de nou, punt de partida.
Partim d'això, que tots tenim por. D'alguna manera, créixer ens fa por?
Sí, sempre que... Créixer ens fa por, generalment, sí. Sempre que ens situem en la nostra vida des d'un punt de vista nou, sempre que avancem, tenim la sensació d'avançar, d'exposar-nos d'una diferent manera en una situació que pot ser desconeguda, sempre que ens mostrem nosaltres mateixos al món d'una manera diferent, com ho hem fet, nosaltres experimentem aquesta situació de por.
O sigui, quan sortim una mica d'aquests llocs de seguretat, d'aquests llocs on te dius, mira, aquí... És com a casa, aquí estic com a casa, però quan surto d'aquí, ja, això ja comença a ser, a generar-me coses noves, sensacions noves.
Aquí ja parlaríem, així com al principi parlàvem de les pors més específiques, que hem parlat dels animals, dels ascensors i tot, aquí parlaríem més d'aquestes pors que són més inespecífiques, més intangibles, que estem tenint. És una por, perquè moltes vegades no ens adonem que hi és i creiem, i per què no, i per què jo no podria fer això, i per què no, però després ens n'adonem que al darrere hi ha pors a què pensaran els altres, a la por a no ser acceptats pels altres, a que ens puguin rebutjar, puguem perdre, no?, la seva estima, la imatge que nosaltres teníem.
Aquí és on t'hauria d'anar.
Totes aquestes pors inespecífiques.
Perquè les altres pors que deies, hi ha gent que pot tenir una dificultat molt concreta i que, a més, a vegades pot fins i tot frenar-li certs aspectes de la vida, no?, això dels gossos, i, per exemple, que visques en un lloc on hi hagi molts, i dius, bueno, doncs això és un conflicte realment per aquella persona. Però hi ha moltes persones, diríem que no, que considerem allò de dir, no, jo pors, no, i hem de rascar una mica més per ser-ne conscients. I llavors van sortint, perquè jo diria que poques o moltes tots en tenim, de pors.
Sí, ens adonem quan comencem a profunditzar una mica amb aquesta persona, no? I diem, bueno, què és el que t'agradaria fer o què és el que, quins projectes tens sobre la taula, en què estàs. Moltes vegades, si afinem una mica la oïda, començarem a sentir, bueno, sí, podria fer això, podria fer l'altre, bueno, i per què no ho fas, no? Ah, bueno, sí, trobem totes aquell tipus de petites excuses o aquells comportaments. Hi ha dues coses que ens ajuden molt a detectar, no? Quan hi ha temes de pors. Un és quan les persones utilitzen frases, que és una mica el que l'autora també diu, i a mi em va ser molt increïble quan ho vaig sentir, que és el joc de el llavors quan. Quan moltes vegades sentim, bueno, quan passi no sé què, llavors jo ja faré, no? Quan passi l'estiu, llavors ja parlaré amb el meu jefe per veure si tal o si qual. Quan jo no em senti tan... no tingui aquest bloqueig, llavors doncs li faré aquesta exposició en públic. Quan jo no sé què, llavors començaré a estudiar aquest nou idioma, no? I hi ha totes aquesta manera d'actuar que anem posposant en el futur, en un futur que mai no arriba. I és una manera de veure que hi ha unes pors al darrere que van posposant.
O sigui, d'alguna manera el que fem aquí és tranquil·litzar aquesta por. No? Ja ho faré en aquell moment. Ja està, ara ja puc estar tranquil. Però potser hem de canviar de xip en aquí. Hem de dir... sent sí. Aquesta por, no? Deies aquesta...
Exacte, perquè com dèiem, no? Quan aquesta por és la que ens impedeix moltes vegades que progressem en les nostres vides i que avancem cap allà on volem anar. Per tant, el secret consisteix en sentir aquesta por, en sentir aquestes papallones a l'estómac moltes vegades, però fer-ho de totes maneres.
Ens parlaves d'aquests tipus de por, aquestes més inespecífiques o més inconcretes, i aquestes altres que són molt, molt, molt específiques i que estan ubicades en aspectes molt, molt concrets. Què hi ha a darrere d'aquestes pors, no? Perquè la Susan Jeffers ens parla de tres nivells de por.
Exacte. En el primer nivell de la por, la Susan ho estableix d'aquesta manera que és molt interessant, no? Que aniríem des de la part més exterior a la part més interior, des de la part més superficial a la part més interna. Des del primer nivell veuríem la història superficial que t'explica la persona. És a dir, t'explicaria, doncs mira, jo en certes situacions doncs em fa molt de respecte o molta por, perquè aquí també hem de tenir en compte que quan diem no em fa respecte, no, em fa nervis, em fa sensació d'ansietat, no? Posava moltes vegades posem moltes paraules, molts sinònims, que en realitat el que estem dient és em fa por fer aquesta situació, em fa por que pensaran en els altres, em fa por exposar-me aquí, em fa por com em sentiré, i si això no... què passarà, no? I si, Alici, així com abans deia el joc aquest que ens fa la nostra ment del llavors quan, un altre dels jocs també perversos de la nostra ment és el Isi. I si passa això? I si passa l'altre? I si passa l'altre? Llavors, com em preguntaves, en el primer nivell de la por tenim la història superficial de cada persona i que pot ser tan diferent com tantes persones hi hagi en aquesta sala. Uh-huh. Hi hauria una persona que diria, a mi em fa por aquesta situació, a mi em fa por doncs, si hagués una oposició, a mi em fa por, és a dir, en la situació que s'anés trobar, una malaltia per descomptat, sí, que no n'hem parlat, però que aquí
no?
També és moltes de... Hem de ja moltes pors al darrere de les malalties, òbviament. I, i justament aquestes pors no ens ajuden a afrontar-les, perquè en comptes de donar-nos, empoderar-nos i de sentir-nos amb més valor per afrontar aquesta situació o per donar un recolzament o per sostenir una situació familiar on hi hagi un cas d'una malaltia, justament les pors el que fan és sentir-nos més petits, sentir-nos dèbils, sentir-nos que no podem ajudar en aquesta situació.
Llavors,
reenganxem.
Aquest és el primer nivell, aquestes sí. Coses que nosaltres som molt conscients de dir, això em fa respecte,
exacte.
Això em costa, això em fa por.
Exacte. Vale.
I a partir d'aquí...
Exacte, i a més, dintre d'aquest primer nivell, una de les qualitats de la por és que la por tendeix a impregnar molts aspectes de la nostra vida. Per exemple, si una persona té por a parlar en públic, que seria una cosa concreta, diguéssim, personal des del por de nivell 1, mira, a mi em fa por parlar en públic, també trobaríem que molt probablement també tindria por anar a festes on hi hagués gent que no conegués, a presentar-se en una entrevista de feina, a exposar-se en diverses situacions on està exposant els altres a l'opinió dels altres. Perquè en realitat, darrere de la, per exemple, de la por a parlar en públic, que seria dintre del segon nivell, tindríem 8 pors concretes. Quan baixem a dintre, profunditzem una miqueta més...
Aquest segon nivell,
aquest
quan
segon
ens anem
nivell,
a aquest segon nivell, descobrim que n'hi ha... que es podrien sintetitzar, podríem dir,
exacte,
amb 8
punts
concrets. I serien pors com quines?
Pors serien com la por al rebuig, la por al fracàs, la por a l'èxit, entenent l'èxit com les responsabilitats de l'èxit, la por a sentir-nos enganyats, la por a sentir-nos vulnerables i no poder-nos defensar en una situació, la por a sentir-nos impotents, aquesta sensació que també és cosina germana de la ràbia, i la por a la desaprovació i, finalment, la por també a la pèrdua d'imatge, en el que és aquesta por també amb el que pensaran els altres, en com en veuran els altres, com...
O sigui, per tant, a sota o a darrere de totes aquestes altres pors més concretes, més quotidianes, diríem que el que hi ha de debò és aquestes vuit pors. Podríem sintetitzar-ho amb aquestes vuit pors. I a darrere d'aquestes vuit pors hi ha un tercer nivell, encara?
Sí, encara hi hauria un tercer nivell. El més
essencial... Més profund.
Més profund, encara, exacte. Així com vèiem que en el primer nivell la por tendeix a impregnar-se en diversos sectors de la vida, en el segon nivell és el que ho reflecteix clarament, perquè si una persona té por al rebuig, tindrà por al rebuig en qualsevol de les situacions en la que la persona s'exposi. De la mateixa manera, quan profunditzem una miqueta més i diem, bé, què és el que hi ha darrere de la por al rebuig? Què és el que hi ha al darrere d'aquesta por a que t'enganyin? Què és el que hi ha darrere a sentir-te vulnerable? Què hi ha al darrere? Doncs quan rasquem una miqueta més, el que trobem és una sensació i un sentiment de no sóc capaç d'afrontar aquesta situació. Es redueix en si passés aquesta situació, jo no seria capaç d'afrontar-ho. Si la meva parella m'abandonés, jo no seria capaç d'afrontar-ho. Si passés tal cosa, això no seria capaç d'afrontar-ho. Llavors trobem que tot el que es redueix al que la persona queda paralitzada per aquesta emoció de no ser capaç d'afrontar-ho.
O sigui, l'emoció que hi ha darrere de tota por, l'emoció profunda que hi ha darrere de tota por és no seré capaç d'afrontar això. Això em superarà, d'alguna manera,
Exacte.
No?
Jo sé que hi ha persones que potser esperarien una cosa més complexa, no? Però la qüestió és aquesta, que en el fons de cada una de les pors simplement hi ha la por de no poder afrontar el que ens depari la vida.
No sé si el Jordi i l'Esteve són persones porugues. En aquest aspecte de creixement, en aquest aspecte segurament podem tenir pors a moltes coses, però en aquest aspecte de...
Home,
aquestes
por,
coses
mira,
que ens ajuden a sortir, que ens permeten o no ens permeten sortir una mica del nostre àmbit més seguretat, no? Esteve, digues.
No, anava a dir això.
És una cosa rient per sota el nas.
Sí, no, home, no, clar, quan diu la por...
Que això és una fugida de la por, també una manera de fugir de la por.
I tant, home, i tant.
Treure, a mi em fa molta por les coses,
Els cocodrils del Nil, per exemple. O sigui, si diuen... Si puges a l'àtic, m'és igual anar a l'àtic. Però el que tinc por és que aquell tio no tingui un cocodril del Nil. Aquelles pors racionals. Després,
la
Núria, a la seva pàgina web, almenys en parla d'aquesta distinció, que jo espero que després es desenrotlli, no? Les pors higièniques, les pors saludables, que salven, i les pors... Que condemnen, no?, les pors. Vull dir, tenir pors cocodrils, jo crec que és bastant raonable,
però,
no?
De moment que te n'has anat pels cocodrils i no has volgut respondre de debò a la pregunta, d'això és que potser feia una mica de por,
Això vol dir que els cocodrils ja els hi té por.
Quins són els cocodrils del creixement que no et permeten?
No em considero una persona poruga, en absolut, i a créixer i canviar, menys, perquè... Soc dels que sempre he dit que...
T'has reinventat diverses vegades a la vida.
No, em feia molta il·lusió ser més gran. Vull dir, allò de la gent que té por de créixer, d'arribar... Tu, jo ara en tinc 73, que ho he dit moltes vegades. Bueno, moltes vegades no, des que els tinc. Em fa il·lusió de fer-ne 80, tu. Sabré moltes coses.
Sí, però jo no ho dic amb el sentit de fer anys, Esteve. No ho dic amb el sentit, sinó amb aquest sentit de, a vegades, reinventar-se, de sortir de la zona de seguretat, de dir, mira, jo a la meva vida he fet sempre això, i ara, noi, toca fer una cosa absolutament diferent.
No,
en aquest sentit, no? D'anar més enllà de la pròpia vida establerta, podríem dir.
No em considero una persona poruga al canvi, a la innovació. No.
I el Jordi,
jo en aquesta etapa també de la vida, tampoc. Però fixa-te, us resumeixo en 10 segons. Em van fer una pregunta fa molt poquet. Què faries, Jordi, si no tinguessis por? I dic, ai, caram, i al pensar-ho, perquè de vegades aquestes preguntes dius, ja, deixa'm digerir-les una miqueta. Diu, sentir por, perquè tenir o sentir por ha de ser natural o inherent, però viure amb por, no.
Oh, molt bé!
Jo crec, creixement que estic tenint des de fa molt poquet, 4 o 5 anys, és no viure des de la por. Ara, assumir i acceptar que hi ha pors, tot això.
La idea no és teva, Jordi, te la van dir,
A veure si...
Te la van dir,
fer construir la reflexió.
Fantàstic, fantàstic.
El Jordi és molt filòsof, Anem a veure cap a on hem d'anar, doncs.
De cap i de nou, l'objectiu.
Cap on hem d'anar, Núria? Hem d'anar cap a sentir les pors, com deia el Jordi, cap a viure amb pors, no viure amb pors. Ei, que el programa continua, eh? Ja estàvem en un altre punt, ja, eh? Som aquí. Som aquí. Sense por, però som aquí. Cap on hem d'anar? Quin és l'objectiu cara a les nostres pors? Pot existir una vida sense pors?
Mira, el primer que diria, que m'ha agradat molt la frase del Jordi...
Que no és del Jordi, Clareto, perquè...
Sí, és un llibre del Borja Vilaseca, que es diu Què haries si no tuvieras miedo? Jo el coneixo, participo en un projecte amb el Borja, que es diu l'Acadèmia per a Joves, i justament facilitem tot tipus d'eines d'educació emocional per a joves de manera gratuïta. I és una pregunta que et queda gelat quan em diu què haries o què faries si no tinguessis por. És que quan ho penses dius, ostres, és que quantes persones pensen per sota de dir doncs agafaria un avió i m'aniria no sé on i
faria tantes coses. Moment, la primera imatge, si us pregunteu què faries si no tingués por, la primera imatge que us ve al cap, la teniu?
Sí, a mi m'ha vingut però segurament influenciat per la publicitat, per un anunci de la Coca-Cola que deia allò de que deia que ho deixava tot i que es posava un xiringuito a la platja. I m'ha vingut en aquell moment...
I el Jordi?
Dir quatre coses a algú.
Dir quatre coses a algú. I has pensat en aquest algú?
No, aquest algú no ho sé.
Gràcies,
però...
Jordi, gràcies.
I l'Esteve, de quina imatge li ha vingut al cap?
De ser un temerari. I com que la temeritat és un defecte enorme, no tenir por condemnaria a la destrucció personal.
Però temerari, en quin entorn t'ha vingut al cap? T'ha vingut una imatge o no?
No.
Jo dic perquè, mira, al dir aquesta cosa...
No, cap imatge, un raonament, de dir això seria una temeritat, i això és una...
Doncs a mi la imatge que m'ha vingut al cap ha sigut fer parapent, tu. Sí? Llençar-me per una muntanya fent parapent.
Doncs vinga, Oriol, encara que tinguis por, fes-ho.
Bueno, ara mateix no pot ser, m'ho apunto. Vinga.
Oriol, Jordi, tu i jo fer parapent darrere d'ell, eh?
Jo gravo, jo em quedo baix i gravo.
Jo l'empenyo.
El fem des del parapent.
Jo l'empenyo i tu graves.
Vinga, que després s'acabarà el temps i ens quedaran moltes coses per dir.
Vinga, una cosa important del que dèiem, no? No estem a favor, malgrat les bromes que fèiem ara, ni de ser temeraris o de conduir, per exemple, descontroladament un automòbil, o d'ingerir substàncies que no poden ser dolentes pel nostre cos, no? com diferents tipus de drogues, sinó que entenem que les pors, algunes pors són necessàries i imprescindibles i han fet que evolucionem com a espècie i que estiguem aquí. No obstant, quan el que parlàvem abans, com tot el que estàvem dient, és que moltes vegades ens excedim amb aquestes pors.
Aquest és el problema.
Ens excedim i comencem a tenir pors que ens bloquegen. I com en dèiem abans, doncs comencem a voler fer coses que volem fer i no les fem i ens quedem bloquejats per la por que tenim. Per la por, com dèiem, no? Que és una de les segones pors més grans, que és la de què pensaran els altres. Aquesta és una de les que realment ens paralitzen a més persones.
Podem vèncer aquesta por?
Per descomptat, podem vèncer aquesta por.
Doncs ens falta saber el com. Després de la música, pors del grup Els Pets, tindrem la solució a aquesta pregunta. Què podem fer amb aquesta por que ens bloqueja? Dir què pensaran els altres de mi? Com podem canviar aquesta por i atrevessar-la? Us sembla?
Fantàstic.
Vinga, doncs.
Aixeques la mirada. mirada i en aquell precís instant tot és tan plàcid i tan clar que em venen ganes de cridar res no més.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Avui, al De Cap i de Nou, parlem de por, d'aquesta por que farem el nostre creixement. Hem vist com la por pot frenar totes aquestes coses que poden, d'alguna manera, expandir la nostra vida. I hem vist també quin tipus de vida volem viure. I en Jordi ens ho resumia amb aquest sentir por és natural, però viure amb por no. I ens quedava, doncs, veure de quina manera podem fer aquest pas d'acceptar la por, afrontar-la i anar cap a aquesta vida que volem viure.
De Cap i de Nou, el com.
Com es fa això, Núria? Com podem afrontar, per exemple, una por com aquesta que dèiem, de dir, ostres, què pensaran els altres si faig això, si no faig allò, etcètera? Com es fa això?
Primer de tot, dir que hi ha diverses estratègies que ens estan funcionant molt bé i que anem aplicant, doncs, a les sessions, utilitzant, doncs, dinàmiques variades, depenent de la persona, i veient com li està influenciant i com l'està frenant o paralitzant, o si li està baixant l'energia, se sent impotent, com se sent davant d'aquesta situació. Si se sent més aviat vulnerable, aplicaríem més unes estratègies. Si se sent més impotent, doncs, aniríem a una altra direcció. Però sí que el més important és reconèixer-ho. Per exemple, recentment va venir una persona que m'exposava diferents tipus de situacions, tant a nivell personal, era una persona que s'havia separat feia 2 anys, i també a la feina, diversos conflictes que hi havia, i exposava, aquesta persona no parlava de les pors, parlava de tinc aquestes dificultats i m'està passant això, m'està passant l'altre, i llavors vam començar a profunditzar i hi havia una por molt, molt, molt intensa en el fet de sentir-se enganyat, tant en sentir-se enganyat en les noves relacions de parella que estava... que hi havia les possibilitats de crear, com també en la feina, com en persones que treballaven amb el seu equip, com en persones superiors. Llavors, quan vam detectar aquest punt, que era el fet de sentir-se enganyat, és que en aquesta persona li va canviar la cara, perquè es va adonar de com era, o sigui, com aquest sentiment, aquesta emoció, l'estava bloquejant i l'estava portant tan agòbio, tan malestar, en totes les situacions en les quals estava present, perquè, a més, doncs, també era una persona que tenia una exdona i també uns fills, i també hi havia, doncs, tot de situacions que també hi havia la complexitat de sentir-se enganyat també en aquesta relació, no? I com havia estat, com s'interferia tot en la mateixa emoció, i quan vam ser capaços de desactivar aquesta emoció, de prendre consciència de que era la por, sentir-se enganyat, el que l'estava posant dintre d'aquest laberint, la persona es va alliberar moltíssim de tota aquesta situació.
Per tant, el primer seria detectar la por, posar-hi nom d'alguna manera,
sí,
concretar més enllà dels fets més quotidians, quina por hi ha al darrere de totes les coses que ens puguin en un cert moment frenar, fer sentir... por, ansietat, etc.
Exacte. El primer punt és prendre aquesta consciència, per adonar-nos de què és el que hi ha darrere, no? Perquè quan estem en la confusió de dir, és que em passa això, em passa l'altre, em passa l'altre, em passen diverses situacions, i no acabo de veure la relació que hi ha entre elles, la persona li dona la sensació d'acabar perduda, i quan s'adona, doncs, que tots els eixos apunten cap a una o dues pors. És que la majoria de persones estem parlant d'una o dues, eh? Uh-huh. El que passa és que, com dèiem, que com tenen la tendència a extendre's en diverses situacions, sembla que després en siguin moltes, però en realitat són una o dues de les que hem de recuperar.
Quan la tenim localitzada, quan tenim aquesta consciència de dir, la meva por es centra sobretot en aquest o aquest aspecte, o aquesta por, això o allò, què hem de fer llavors?
D'acord, llavors hi ha una sèrie d'exercicis per integrar-ho, i una de les dues bandes que hem d'integrar és que hi ha una part de nosaltres que es vol alliberar d'aquesta por, perquè vol viure doncs, la vida, doncs, vol fer allò que desitja, vol viure la vida doncs, amb més intensitat, vol jugar més, vol viure més aventures, vol, és a dir, vol sortir-ne d'aquesta situació, però també hi ha una part de nosaltres que vol guardar aquesta por, perquè aquesta por...
Carai.
Sí, aquesta por, d'una manera més conscient o menys inconscient, sentim o sent la persona que la protegeix també, en certa manera, perquè no... És a dir, totes les pors tenen una intenció positiva. Potser no s'està resolent des d'una intenció positiva, no, perdó, no s'està resolent des d'una manera positiva, però sí té una intenció positiva. I la intenció positiva de qualsevol por pot ser o protegir-nos d'alguna situació, prevenir-nos d'alguna situació, o proveir-nos de més seguretat o d'una altra emoció.
Vale, anem a posar un exemple. Parlàvem d'això, de dir, una persona que té por, potser, doncs, de parlar en públic, no? Quan aquesta persona detecta aquesta por, potser més endavant, darrere, què trobaria? Podria trobar una por a...
Podria trobar una por a ser rebutjat pels altres, podria trobar una...
Posem el cas que és això, no? Aquesta por a sentir-se
rebutjat pels altres. Sí, o què pensaran els altres.
I aquesta persona diu, ostres, me'n dono compte que la meva por és aquesta. A partir d'aquí, quin costat, quina part positiva hi ha, o quines ganes tinc d'atrevessar aquesta por i quines ganes tinc de mantenir-la?
Sí, trobaríem, doncs, sí. És un exercici, per exemple, de programació neurolingüística que moltes vegades apliquem tant en sessions com en els cursos, que és, doncs, posar en una mà tota la sensació i tota l'emoció de com se sent aquesta part de tu que té aquesta por, com se sent, no? I com la representaries. I si la representes, com la veus, com seria aquesta part, quina és la funció que estàs fent, com et sents tu tenint aquesta part. I són diverses preguntes que la persona, doncs, d'una manera fluida va contestant i va sentint més aquesta part, perquè mentre nosaltres l'estem rebutjant i no la volem sentir, tampoc la podem dissoldre, sinó que l'hem d'acollir amb tota la nostra gratitud i amb tota la nostra comprensió, entenent que aquesta por ens ha protegit i que ens ha protegit amb una intenció positiva.
I quina protecció hi hauria en aquest cas que comentàvem de la por a parlar en públic, per exemple,
sí.
No? Aquesta por, de què l'està protegint?
En molts casos l'està protegint, doncs, de la por de què pensaran els altres, de ser rebutjat, de la crítica, de l'exposició pública i amb totes les conseqüències que pot tenir una crítica dura, o que persones diverses que el coneguin, doncs, li diguin que ho ha fet fatal, que ha fet el ridícul, de semblar tonto, per exemple. Una,
o sigui,
aquesta, de les
aquesta
principals...
por l'està frenant justament a que no es trobi en aquesta situació.
Exacte. Aquesta
Però, en canvi, a travessar-la, les ganes que tenim de travessar això serien per anar...
Per anar, doncs, per exemple, doncs, una persona que digués, ostres, doncs jo, per al tipus de feina que faig, doncs seria molt positiu, doncs, que pogués fer determinades xerrades, o que em pogués donar a conèixer en determinats mitjans de comunicació, o que en la meva feina, dintre de quan vinguin persones, doncs, de col·laboradors, doncs, pugui fer una exposició sobre aquest tema, pugui expressar-me com em sento, i no només d'un a un, perquè, clar, parlar en públic té un benefici molt gran, que és que et permet parlar de tu a moltes persones, i, no, i si tens una limitació de parlar en públic, et quedes de tu a tu.
Un cop tinc aquesta visió, veig que m'aportava aquesta por, m'aportava una part positiva, em protegia amb bona intenció d'una cosa, però veig que si l'atreveixo, puc anar més enllà.
Exacte.
Què faig aquí?
En l'altra mà tinc, doncs, tota la part de que vol sentir-se, doncs, més, doncs, viure aquestes aventures, que vol sentir-se més poderós, que sap que les pors són racionals, perquè tots tenim aquest tipus de por que estem parlant, no? Que totes aquestes pors són racionals i que en realitat tenim totes les eines necessàries per afrontar-les, perquè podem... a travessar, doncs, molts dels reptes que moltes vegades creiem que no, i després ens adonem, no? Quantes vegades hem fet coses i després diem, ostres, jo no m'hagués pensat poder fer totes aquestes coses, i ens adonem que era simplement el pensament.
Per tant, tenim una cosa a cada mà.
Sí, tenim una cosa a cada mà. Llavors, a partir d'aquí, hem de fer determinats exercicis perquè aquests dos sentiments, aquestes dues emocions, aquestes dues parts que estan en nosaltres s'integrin, es comprenguin, i les acollim amb tot el nostre cor per desactivar aquesta emoció de por o de fòbia que teníem inicialment.
Això, per exemple, una persona amb una cosa senzilla, no? No, si és una fòbia més difícil, doncs això segurament ja s'ha de treballar amb un professional, però amb una por com aquesta que comentàvem, per exemple, amb una persona que tampoc sigui una gran por, què faria? Quin un exercici que podria fer tots a casa, un cop hem posat amb una mà una cosa, una part, i una l'altra mà l'altra part? Quin exercici podríem fer?
A veure, l'exercici que podríem fer és ajuntar les dues mans i portar-les cap al cor, en el sentit d'acceptar, però sentint-ho, clar, això no és una cosa banal, sinó és posant-hi tota l'emoció.
Tota la intenció.
I tota la intenció perquè aquestes dues emocions que estaven en conflicte puguin integrar-se i puguin formar part de nosaltres des d'una manera molt més positiva i comprenent que ja no necessitem aquesta protecció des d'aquesta reacció de por o de fòbia, sinó que nosaltres ara ja ens movem des d'una part més poderosa i des d'una part molt més forta que ens permet sentir-nos.
Aquest gest, en aquest cas, d'ajuntar les mans, per exemple, i acostar-nos al cor, amb tota consciència, exacte, seria una activitat, per exemple, que podríem fer a casa per fer aquesta actitud d'acceptar, d'integrar una por com aquesta,
sí,
per exemple.
Sí, sí, és que són unes tècniques que són basades en la part de programació neurolingüística, és l'últim de l'últim que sabem, utilitzant una mica un punt d'hipnosi, perquè, clar, aquí també ho hem dit així més des de la part conscient.
Però ens ajuda, però ens ajuda a entendre una mica coses que podem fer per acceptar o treballar les nostres pors. Anem ara a veure des de l'opinió del carrer què ens diuen a la pregunta que els hem plantejat avui.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
La millor manera de fer una cosa que fa molta por?
No sé, pues hacerla para que no te dé más.
Fer-la. Si te fa molta por, la tienes que fer.
Pues no lo sé. Me has dejado cortada, maja. No lo sé. Me da mucho miedo las enfermedades.
Fer veure que és normal i que no em passarà res. Què et sembla? Això és per treure la por. Encara que interiorment trobis que, ai, mare de Déu, quina por que tinc. Però de moment el que tens que fer és donar la sensació de que no passa res.
De hacerla, no hacerla.
Intentant fer-la?
Plantar-li cara, suposo.
Doncs això és el que ens deien des del barri de Sant Andreu, el grup de col·laboradors del Centre de Rehabilitació de Sant Andreu de Barcelona, han sortit i els hi responien això. I deien, bàsicament, que si et fa por una cosa, l'has de fer. Nosaltres deien, ah, doncs no, si et fa por, no l'has de fer. I nosaltres deien, home, si fer veure que no fa, que no, fer veure que no fa por. És efectiu, això?
Sí, sí, a veure, ho han dit des del llenguatge del
quotidià, sí.
Però d'una intenció molt, molt bona en aquest sentit i de molta coherència en aquest sentit. Aviam, el que hi ha per una banda és que diu si et fa molta por no ho facis i de l'altra banda deia si et fa por fes-ho, no? Llavors, el primer que hem de distingir és que si són pors que el fet de travessar-les, el fet de superar-les ens faran créixer com a persona. És avui el que parlàvem en el programa, no? Aquestes pors que ens ajuden a créixer. És a dir, a mi, jo pensant-ho interiorment, no? Mirant a nosaltres mateixos, des del nostre cor, des de la nostra persona, de dir, si jo m'enfronto a aquesta situació, a mi aquesta situació em farà més capaç, em farà més vàlid o vàlida com a persona, em farà una persona endavant, i a més és una situació que aporta doncs, coses positives també per les altres persones que estiguin implicades, doncs llavors endavant. Si llavors a nosaltres és aquesta por que ens fa sentir petits, però que sabem que la podem afrontar, doncs llavors és aquesta la recepta que deien des del carrer, no? De dir, doncs tu fes veure que no et fa por i tira cap endavant, perquè moltes vegades això funciona, i és veritat, dius, ostres, no sabria si fer-ho o no, però vinga, va.
Tanca els ulls i vinga.
Tanca els ulls i vinga, exacte, i tira endavant. Al final és així. Com
ara, hi ha altres pors a les que ens hem de rendir, de dir, escolta, prefereixo no passar per aquí, o no cal, o potser... potser seria pitjor. No sé si és allò que deies tu, Esteve, de les pors higièniques o no higièniques.
Sí, sí.
Ara ens en parlaràs.
Després m'ho deixaràs dir. Després, sí, em fa por que no m'ho deixis dir.
Sí, fa por.
A veure, seria, doncs, dir, quan hi ha una por que és molt... O sigui, que és una por que posa en perill la nostra vida i que, a més, doncs, no aporta cap benefici ni cap cosa positiva a cap altra persona, doncs llavors doncs ens hauríem de plantejar si realment val la pena fer-ho, no?
Per tant, no es tracta de... a travessar totes les pors perquè sí, sinó, en tot cas, seleccionar bé, que és allò que jo vull afrontar.
Exacte, allò que ens fa créixer i ens fa més valuosos com a persona.
Molt bé, contacte i anem a escoltar a veure si l'Esteve ens parla de les pors higièniques.
Higièniques, molt bé.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Traiem el sabó Traiem el sabó i el raspall.
El raspall.
Vinga, Esteve. Què ens afegeixes amb això que estem parlant avui?
Ho diré de pressa, perquè si no em diràs que talli. Vinga, em fa por. A veure.
Et fa por que talli?
Que talli, sí. Quan pensem... Estic llegint, eh? Quan pensem en la civilització, és a dir, el progrés de la vida humana col·lectiva, hem de pensar en la supressió, la superació i supressió de les pors irracionals, gratuïtes, il·lògiques, ancestrals. Parlant amb gent que estan a l'Àfrica, etc., et diuen és que la lluita fonamental que tenim allà és contra les pors de la gent. Aquestes pors irracionals, aquestes pors a la maledicció, aquests elements, aquestes pors, quan les superarem, aquesta gent passarà a un nivell de civilització, no? Si la Núria parla, i t'ho he vist a la teva pàgina web, doncs d'unes pors que salven la vida. La por guarda la vinya, això és un refrany català saníssim, no? Uh-huh. O sigui que hi ha dues pors, unes pors que són limitadores, irracionals, absurdes, i unes d'higièniques, higièniques, saludables.
Han arribat.
Salus, salvació, salvadores, no? Salvadores. Mira, ara deixem fer una mica el pedant. En el llibre meu i del doctor Vizquerra sobre les emocions, el doctor Vizquerra té un trosset, reconec que és del Vizquerra, aquest trosset, eh? Jo hi devia ficar cullerada, però bàsicament és d'ell.
Aquest és del Vizquerra.
Del Vizquerra. Diu, la por és una emoció bàsica, abans ho deia la Núria, que té una sèrie de matisos com temor, terror, esglai, pànic. Quan tenim por, el comportament impulsiu, el més primari, és la fugida. La por ens fa fugir, no? Convé distingir, deia l'autor Vizquerra, entre por i ansietat. Aquesta distinció és subtil, però és molt bonica. La por es pateix davant un perill real i imminent, com un incendi, un desastre natural, un depredador, el cocodril del Nil, eh? Mentre que l'ansietat s'experimenta davant quelcom possible, però poc probable. Es caracteritza pel pensament de... Abans la Núria ho deia, i si caic... I si passa alguna cosa a la meva família? I si em deixen sense pati? Diu el nen, no? A la nostra societat, acaba el doctor Vizquerra, és molt més freqüent l'ansietat que la por. La distinció és important, ja que davant la por cal assegurar la supervivència com sigui. Tu, fugint, perquè allò és un perill, no? Mentre que davant l'ansietat cal regular les emocions. Sovint es tracta de tranquil·litzar-la. Llavors, tranquil·litzar, doncs com, no? I la ignorància és un brou de cultiu de por. El coneixement, la ciència, ha de reduir l'ansietat irracional. És a dir, allò de Déu el que és a Déu i el César el que és el César, i a la por el que és el de la por, tu. De la por que salva, de la cautela proporcionada. I abans he al·ludit a la temeritat, i acabo. La temeritat és absència d'una por raonable, proporcionada, prudent. És a dir, entre ni covard ni temerari. Assenyat, proporcionat, que prudent vol dir això, precisament, no? Aquesta proporció entre la por, el perill real i l'actitud a prendre. És a dir, potser el ser cautelós ens traduiria el seny davant de la por, no? Hem de tenir cautela, tu. Ni covardia, ni temeritat. Tenir por a les coses, coi, doncs que mereixen por, i no tenir-les a les que no les mereixen. I si no, arrel de valeriana, que també és un tranquil·litzant...
Tancar els ulls,
exacte,
i vinga.
Deixem estar els prosacs i companyia, però... Sí.
Alguna
sí.
Cosa que també ens ha una tileta abans d'afrontar-ho i ja està.
Ostres, he dit tot el que tenia apuntat. És genial.
Molt bé. És això genial. És perquè no has tingut por.
Ara.
No has tingut por. I parlant de por, una altra paraula que comença per por és poder. Poder. La Susan Jeffers ens parla d'un camí del dolor al poder. Què vol dir això? Un camí que ens porta del dolor al poder.
Sí, ens parla de que nosaltres tenim El dolor seria quan nosaltres ens trobem davant d'una situació i aquesta situació doncs, ens paralitza, ens sentim impotents, ens sentim amb molt baixa energia. No? El que, per exemple, una molt baixa energia prolongada en el temps és el que fa que les persones se sentin amb depressió. Amb el que coneixem depressió, la depressió concretament és aquesta situació doncs, durant 6 mesos o més temps que la persona està baixa, i llavors cau en depressió. En aquesta situació l'anomenaríem dolor, perquè la persona s'intenta enfrontar en una situació des d'aquest dolor. Des d'aquesta paràlisi, des de la baixa energia. Mentre que des del poder, quan nosaltres volem enfrontar-nos a una situació i l'enfrontem amb poder, és des de l'acció, des de l'elecció i des del poder dintre de la persona. El poder que ens fa créixer, el poder per crear, el poder per estimar, el poder per dir tot allò que hem de dir. Llavors, la majoria de nosaltres no estem totalment incapacitats davant de les diverses situacions a les que ens exposem, ni tampoc estem incapacitats per enfrontar-nos a les nostres pors, però tampoc és cert que tampoc avancem cap als nostres reptes i cap als nostres somnis amb una gran energia i amb una gran velocitat, no? Llavors, aquest camí, el que ens explica Susan Jeffers, que és de com convertir, no?, aquesta situació o aquest punt entremig en aquesta escala en la que la majoria estaríem, no?, de que ni tan sols no estem totalment incapacitats per avançar, però tampoc no avancem...
Tampoc no anem com
anem
els toros,
directes cap allà on volem, sinó que ens ho pensem moltes vegades, ens ho repensem...
I ho deixem per demà.
Sí, exacte, i en fem el... Bueno, doncs quan em senti més preparat, llavors ho faré, que és el que parlàvem al principi.
I aquest és el camí que d'alguna manera ens diu Susan Jeffers que hem de fer.
Exacte. Llavors, una de les coses que ella també ens parla, no?, de que forma part d'aquest camí del dolor al poder, és adonar-nos també de com ens sentim. Quan cada vegada que hi ha una situació, doncs per què jo no estic avançant cap en aquesta direcció? No? Moltes vegades em comentàvem, així com parla en públic, també persones que diuen, sí, vull fer una pàgina web per tal i per qual, per donar les meves idees, vull fer un blog, i per què no ho fa? No? Mm-hmm. Per què triga des del moment que ho decideix fins al moment que ho articula, tots aquests mesos de demora, d'acabar-s'ho de pensar, totes aquestes pors que poden haver-hi al darrere, no? Perquè és aquesta... que estan una mica tapades, però...
Clar, un pot dir, és mandra.
Bueno, tampoc no cal confondre la por amb la mandra.
No, per això dic, no, que un pot pensar a vegades és mandra, però potser si rasca, pot ser que hi hagi més que mandra, hi hagi més por que mandra, per exemple?
Moltes vegades sí. Moltes vegades hi ha més por que mandra. Per exemple, a l'hora de canviar de feina o a l'hora de prendre determinades situacions familiars, moltes vegades hi ha més pors. Perquè la por, és a dir, és que, clar, tot va una mica lligat, perquè com que una situació determinada et fa por enfrontar-t'hi, llavors anem a la situació, com dèiem, del dolor, no?, de la baixa energia, de la inacció i de la paràlisi. I quan ens sentim amb aquestes sensacions, amb aquesta energia tan baixeta, és el que moltes vegades és susceptible de confondre's amb la mandra de... Ai, quina mandra de fer això, ai, quina poca energia tinc per enfrontar-me davant d'aquesta situació, però en realitat és perquè també estic molt acovardit de dir com fer-ho, com ho faig i què passarà, i si passa això, i si passa l'altre, i com tot es queda, com es queda, pot quedar barrejat. En algunes situacions, òbviament, també n'hi ha altres situacions que a una persona li pot fer mandra simplement, i perquè és una cosa que llavors no vol fer, però és que llavors aquí també hauríem de distingir, perquè quan una cosa ens fa mandra és perquè en realitat la majoria de vegades no la volem fer, i com que no la volem fer, ens fa mandra. Però llavors,
en cas
siguem,
la mandra potser et referir aquests projectes, no? Que dius, m'agradaria fer això, però no t'acabo de trobar mai
clar,
el moment.
Perquè ara
no?
estic pensant, no?, algú que ens digui, no, a mi el gimnàs no em fa por. No, clar, moltes vegades fa mandra, perquè una persona potser no hi vol anar. Saps? O sigui, té una influència externa o té diverses persones que l'estan pressionant perquè ho faci, però aquella persona realment no ho vol fer.
No, però aquestes situacions, una mica
quan
això.
Quan estem parlant de la por, és que la persona ho vol fer, però no sap per què, acaba fent 50 altres coses excepte enfrontar-se en aquesta situació. Per exemple, jo ara recordo una persona que tenia por a passar els túnels, passar determinats túnels amb el cotxe, i que cada dia deia, va, avui el passaré. I quan s'acostava, quan anava a acostar-se, girava i en sortia. Vull dir, no és una qüestió de mandra, també. I aquella persona realment ho volia fer, perquè cada dia, quan quedaven una estona encara, quan encara estava a casa, es veia capaç de fer-ho, i després no ho feia, ho va aconseguir.
Ho va aconseguir. Clar,
doncs. Anava a Vallvidrera i així no havia de pagar dues vegades, que si no...
Això també fa por. També fa por, a vegades. Publicitat, i escoltem què ens hi afegeix el Jordi.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'Estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Continuem, doncs, amb el de cap i de nou parlant avui de por, i el Jordi Cassà, doncs, hi vol afegir el següent.
Mira, anem a fer com un petit titular. Sí, se'm sent, oi?
Sí.
Anem a fer com... Anem a deixar un petit titular, eh?
Fas por, Jordi, sí, fas
com,
por, eh?
Com si fos el diari de Ràdio Estel.
Però és una por higiènica?
És una por higiènica, sí. Vinga.
Mira, hem de parlar de la por sense por. Tal qual. Ens hem de quedar amb aquesta idea, que hem de parlar de la por a créixer, a equivocar-nos, a decidir malament, sense por. Oh, wow. Aquest és el punt de partida meu, agafant com el guió del programa.
Avui
és un punt
estàs de frases lapidàries,
sí,
eh?
Avui estem
avui
de titulars.
Frases d'aquestes de titulars, vinga.
Llavors, tots hem coincidit, tots quatre i molts oients, que és un fet inherent, natural, el fet d'estar vius. És com si quan naixem, aquest manual d'instruccions que portem ulls, que portem extremitats, que portem la llengua, ens diuen, mira, i 250 grams de por. Aquest nadó, aquesta noia o noi, ha de tenir 250 grams de por, perquè ens permet reaccionar a la por, ens permet avaluar situacions, ens permet activar mecanismes per resoldre. I això no cal confondre, com hem dit tots, amb paralitzar, amb que ens condicioni les nostres vides. Perquè llavors, a la pregunta, quina vida vull viure, no la saps respondre. I això és el que em trobo moltes vegades amb la gent, és que jo no sé què fer. Clar, m'estàs parlant des de i amb la por. I aquest no és el principi on jo vull arribar. Llavors,
m'estàs parlant des d'aquests 250 grams, però peses molt més.
Exacte, com ha crescut aquella persona, se li ha crescut també les pors, perquè la vida també és un trajecte que es poden anar augmentant, no? Llavors, anem amb el com. Dos punts que coincidim també. Acceptant que hi és, la por a la novetat, el sentir-se rebutjat, a fallar, a perdre el control. I després, sempre tinc un petit matís, una mica penelero, podríem dir, Núria, que la por no es controla, es gestiona. Jo sempre insisteixo en que el control, aquest control o la paraula control, no. Es pot gestionar la por, perquè llavors, oi que vivim fets, oi que vivim experiències, doncs quan ens entrin tindrem una reacció i després hi aplicarem en cada situació, si és una por a un túnel, no és el mateix que un por a la mort, o etcètera, etcètera, tot i que tot deriva en el fet de la por. I per acabar, en aquesta pregunta que hem fet als nostres col·laboradors de Sant Andreu, quina és la millor manera de fer una cosa que fa molta por? Aquí tot tenint en compte el tipus de por i tipus de persona, eh? El primer de tot, coincidim amb el llibre, dir i pensar, tot i que tinc por, ho faré. Això és clau, una persona, no te l'has de treure la por, però el que vols fer ha de valer la pena. La presentació en públic, millorar la teva vida laboral, llançar un penalti, dir-li a una noia, m'agrades. Un altre fet, fes-ho, actua, perquè així pots comprovar què sents de veritat i no des de la idea. Llavors, ens hem de convèncer, per acabar, que el resultat és un pas més del camí. L'últim, sí, però el primer pas del camí és viure, preparar-te, aprendre, rectificar. N'hi ha molt de temps per assaborir les coses. Si tens por, t'estàs perdent el primer pas, t'estàs anant a l'últim, al resultat.
Molt bé, Jordi, molt
gràcies,
bé.
Gràcies.
Me n'ha anat la por,
eh? Gràcies.
A mi m'ha agradat això que... Perquè més que parlar de controlar la por, avui no hem parlat gaire de controlar la por, hem parlat molt de gestionar, hem parlat de sentir, hem parlat molt de sentir, sentir la por. Hem parlat d'integrar, la Dorins ha parlat d'integrar la por.
Genial paraula.
Aprofitar-la.
Molt bé.
Gestionar no vol dir
que ens escoltin, eh? Que ens escoltin.
Estem a punt ja d'acabar. Núria, quan vencem una por, en vindrà una altra o no en vindrà una altra? És a dir, la por desapareix realment si continuem creixent
aquest,
o no?
Aquest és un punt crític.
Perquè a vegades pensem, afronto aquesta i ja està, però aquesta que sigui l'última.
Sí, a veure, per una banda, jo era de les persones també que pensava, quan passi això, llavors
ja ho
faré. Jo també d'això, doncs aquesta
la,
faré.
Aquesta l'afronto després... perquè després
sí,
ja estarà.
Vinga, no?
Ja està.
Com deien els oients avui, amb els ulls tancats, vinga, tira cap endavant. I que després ja estarà fet. Però després te n'adones que quan... que la por, que és una de les veritats de la por, hi ha 5 veritats i una d'elles és la primera, és que la por mai desapareix mentre tu segueixes creixent. I aquesta és una d'aquestes paradoxes de la vida, no? Que formen part de la vida, de que quan llavors tu ets capaç i afrontes aquella situació que abans temies, llavors guanyes una confiança, una autoconfiança en tu, que per descomptat que sempre és molt més el que reps que el preu que pagues per afrontar aquesta por, però llavors creix l'autoconfiança en tu mateixa i llavors apareixen noves situacions, nous reptes que encara no hi havies afrontat i que llavors quan et venen dius, ostres, i ara aquesta situació l'he de tornar a afrontar. Però després també acumules, això també és molt important dir-ho, perquè acumules molta confiança en tu mateix o en tu mateixa a l'haver fet, a l'haver superat aquests reptes, que després també queden anclats amb tu per després seguir avançant.
Doncs això és el que volem aconseguir. Arribem al final del nostre programa, anem a contestar la pregunta que ens havíem plantejat a l'inici. Com vèncer la por per viure la vida que vull viure?
T'has adonat que estàs paralitzat, bloquejat o que no vius moltes aventures o experiències? Doncs benvingut a la por, però tranquils, que no em fa tanta. Sent la por, professo igualment. Tant és. Por a créixer, alçades, canvis, avançar, exposar-nos. És lògic. Tots tenim les nostres pors, però caure en posposant el futur al que vull fer avui no és el camí. El que hem d'afrontar és el valor i la valentia per la vida. Exposa't a la vida i guanyaràs la batalla a les teves pors.
Moltes gràcies, Jordi.
De res.
Gràcies, Núria. Gràcies. Benedito, doctora en psicologia. Més informació sobre el que ell ha parlat, la web nuriabenedito.com.
puntcat.com.
Esteve Pujol, moltes gràcies. Gràcies, Jordi Carretero. Molt i gràcies bé a tots que ens heu escoltat. Fins al proper De Cap i de Nou.
Fins al proper.
Ràdio Principat, la Seu d'Urgell, 105.0.